Bon dia a tothom i benvinguts al nostre programa Personatges Singulars, el programa que realitzem mensualment un grupet de gent que treballem al taller de disminuïts del Priorat. Avui som aquí, jo, que sóc l'Àsul.
Maria.
Noena.
Jo la Conxi.
Maribel.
Maire.
Amb el nostre programa, Personatges Singulars, anem descobrint personatges de la comarca. Gent que per una raó o una altra són o fan coses interessants. El que trobem més divertit del programa és el com un personatge ens porta a un altre i com aquests no s'esperen o no saben per què han sigut considerats personatges singulars pels altres persones. Això és el més divertit del programa i, per altra banda, també ens agrada perquè anem coneixent a persones que, si no fos per la idea del programa, no les coneixeríem mai. Així doncs, el mes passat vam conèixer el Peret de Marçà, el Ferrer, que és un home que està molt interessat en les pedres que ens donen història i que porta al Museu de Marçà i està molt al corrent de tota la història antiga de les nostres terres. Bé, i va ser ell qui ens va enviar a buscar el nou personatge d'aquest mes d'abril. Per al Peret, una persona singular dins la comarca és l'Amat Pallejà, que és aquí avui amb nosaltres, aquí a Ràdio Falset. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Per saber per què el Peret et té com una persona singular, hem preparat unes preguntes. Has de saber que ell ens va avançar alguna informació sobre la teva persona i a partir d'aquesta informació és sobre la que nosaltres hem elaborat aquestes preguntes.
Quant de temps fa que toques la guitarra?
Ui. A veure, doncs mira, calcula si en tinc 58 dels 15. Vaig començar als 14, sí. Als 14 vaig començar. Entre 13 i 14. Als 15 ja vaig començar ja una mica en sèrio. Ja vaig començar a tocar amb un grup, ja va ser això.
Sí. Que toques la guitarra elèctrica o la guitarra...
Vaig començar amb la guitarra espanyola, primer autodidàcticament, i llavors ja em vaig passar, sí, als 15 a l'elèctrica, però sempre ho vaig anar tantejant. Vaig dedicar més sèriament fins als 23 anys a la clàssica, diguem-li. Uh-huh. Llavors, arrel d'un problema que vaig tindre en el braç, que estava fent uns estudis molt forts, vaig tindre una neuritis, i al veure que no podia, diguem-li, no tindre tantes hores d'estudi, ja vaig buscar una cosa més flexible, que és la guitarra elèctrica, que és més creativa, però tampoc necessita aquesta atenció i aquest esforç que requereix la clàssica. Però sempre ho he anat tantejant.
Quina música saps tocar?
Bueno, això de saber tocar... O sigui, a mi m'agraden totes les músiques. Fonamentalment, jo sempre escolto música clàssica. Sempre, pràcticament, vaig començar posant la música de guitarra, els clàssics, les peces típiques de guitarra, i llavors vaig anar passant a compositors. Primer comences a Mozart, Vivaldi, tots aquests. A poc a poc ja em vaig interessar més en compositors més moderns, s'entén dins del clàssic. Sempre tinc una referència a Mahler, sobretot és un compositor preferent dins meu, de la meva música. I llavors hi ha músics molt també relacionats amb l'aspecte de la pintura, com poden ser Ravel, Debussy... Però, clar, com això no vol dir que perquè escoltis aquesta música, executis aquesta música. Principalment soc més partidari del meu caràcter, la meva forma de ser, de la música de jazz, que és la que més... O sigui, la que més practico, la que més estic en actiu.
Teu pare que te la cantava?
Com?
Si el teu pare tocava la guitarra.
No, l'única referència que tinc...
Sí, t'ha anat bé l'afició.
L'única referència que tinc a la música, que sàpiga, era un besavi que feia música pels pobles. Això, la meva àvia era de la part de Barcelona, d'Argentona, bueno, aquells poblets petits, i sé que anava amb un flabiol i un tamboril i feia ball pels pobles, ell sol. Uh-huh. És l'única referència que sé.
Però si música. A casa, així proper...
No, hi ha ningú més, no.
Guitarra.
Què fas a part de tocar la guitarra?
Pues bueno, a part de tocar la guitarra, pinto principalment. Mm. És la pintura va ser una cosa que ho vaig descobrir tardíament, diguem-li. Abans que tocar la guitarra, jo el que feia era dibuixar, o sigui, des de molt jovenet. I sobretot vaig començar a dibuixar, era molt aficionat al Walt Disney, i llavors copiava, pues, lo típic, lo Peter Pan, i tot això, i no, i bueno, tret de marxar, que va ser una escola que pràcticament puc dir que no vaig aprendre res, només les capitals del món i garrotades, que és així, del mestre, doncs llavors quan el canvi que t'interès, sí, allí el dibuix, aquest mestre tenia una cosa, que mos posava doncs, bueno, unes làmines al carbó i allí se'n va desenvolupar una mica l'interès per copiar, sobretot. Però principalment, ja dic, me dedicava a estar pràcticament als 14-15 anys, el que vaig fer molt era pues, copiar sempre, doncs, no sé, Mickey Mouse, el que tenia de referència en aquella època, i bueno, se'm donava força bé, diguem-li.
Llavors la pintura...
La pintura va néixer més tard. La pintura va néixer, jo pràcticament vaig anar sempre fent coses, però va ser arrel de... Ja tenia 30 anys, diguem-li així, que va ser arrel de... Vaig anar a tocar amb una orquestra a Saragossa, tocava amb una orquestra que es deia una orquestra Carrusel, i allí me'n recordo que vaig començar, com que tenia temps lliure, vaig començar a pintar al natural ja paisatges de la zona, de Casp, i de, principalment de la part de l'Aragó. Uh-huh. I quan anàvem, recordo que fèiem viatges molt llargs, que anàvem a tocar a Galícia, a Burgos, a llocs d'on sempre m'apuntava, sempre portava cada lloc, me feia doncs, la iglesia, la catedral de Burgos, el que sigui, i llavors sempre treballava el natural. Aquí va néixer una mica ja l'afició. Primer vaig començar fent coses a l'aquarela, llavors vaig passar a l'oli, fins que vaig descobrir la tècnica aquesta del pastel, que és una tècnica que és una mica entre, el que diríem, entre dacs, que no és el típic guix, sinó però consisteix en empastar, i és una tècnica pues, bueno, que al principi és una mica complexa perquè no admet massa correccions, però bueno, li vaig agafar molt carinyo i aquí ja vaig començar a batallar, i llavors a partir d'allí doncs, ja, vull dir, ja va ser una cosa que ja va formar part de la meva vida, principalment, doncs, clar, el més que he pintat jo tota la vida, encara que hagi estat a diferents parts a fora, doncs el priorat, doncs he fet moltíssima obra, clar. Principalment, home, no tot el priorat, però bueno, Déu-n'hi-do, me refereixo que he estat a totes les parts, però clar, el que més has pintat és...
El que més...
Sí, i sempre molt interessat, doncs, per les llums, el moment actual, o sigui, un tipus de pintura impressionista, molt del moment. O sigui, no m'ha agradat mai, fins als últims anys, que he desarrollat ja una cosa més personal, sempre no, l'estudi segut sempre a fora, al camp, a la natura. Sí.
De petit també pintaves?
Sí, és el que comentava. De petit ja vaig començar molt jovenet. O sigui, la gent se n'anava a jugar, pues bueno, a futbol i jo pintava. I bueno, anava a jugar molt perquè era una mica tremendo, no et pensis, que érem una colla que Déu-n'hi-do, eh? Érem de pel·lícula.
Molt bé, la guitarra.
Si ensenyes a tocar la guitarra.
Sí, sí, oi? sí, ja fa molts anys, sí. Pràcticament vaig començar així una mica ja en sèrio, perquè jo primer, quan vaig fer el servei militar, molt jove, als 19 anys, la vaig fer voluntari, perquè en aquesta època doncs, bueno, era impensable, ja per acabar aviat.
Sí.
I just vaig acabar i me'n vaig anar a Barcelona. I perquè era la pregunta que ara...
Sí, ensenyes a tocar la guitarra.
Sí, sí, sí. I llavors ja me'n recordo que a Barcelona doncs ja vaig anar principalment per aquest estudi. I sobretot m'interessava molt la guitarra flamenca, l'Opaco de Lucía, aquest tipus de guitarristes. I allí em va sortir una escola. I llavors, a part de l'escola, com que m'havia de guanyar la subsistència, el que és la pensió, se'm va ocórrer posar un anunci a La Vanguardia donant classes a domicili. Uh-huh. Sí, em va sortir, vull dir, anava per tot Barcelona.
Ah, sí?
I va ser una cosa que...
Sortien classes.
Sí, sí, vaig, vora, potser vaig ser un any i mig i anava a tot arreu. O sigui, em vaig conèixer molt bé Barcelona perquè anava tot a classes particulars, tenia un telèfon allí a la pensió on estava, primerament, llavors vaig estar en un pis amb estudiants, i sí, i això ja va ser una mica el reciclatge. I llavors, a partir d'allí, doncs ja va ser una cosa ja que ja va formar part una mica, ja, diguéssim, de l'ofici. Sí.
Molt bé. I on vas aprendre a tocar la guitarra?
Doncs mira, te diria que vaig aprendre... Hi havia un veí a casa, un xic, un, bueno, un noi que tocava quatre cors. Però em va ensenyar els quatre cors i llavors vaig aprendre autodidàcticament, diguem-li així. Vaig aprendre d'oïdo. O sigui, simplement jo mateix m'anava traient les cançons i m'anava fixant. Se pot dir que vaig aprendre molt ràpid. O sigui...
Que tenies oïda.
Vaig tindre facilitat en el sentit de que vaig començar amb un any i em va vindre a buscar un grup d'aquí Falset que eren, bueno, era un grupet ben format que se'ls va posar amb l'Alo Baix, que era un grup que es deien Los Aries. No sé si... Bueno, el Paco Vallevell, aquest que porta el calaix de sastre,
sí.
Aquest era el cantant, diguem-ne. I aquest m'havia sentit una vegada que havia vingut al poble. Clar, ells eren... Hi ha nois de 20, 21 anys. I jo, clar, encara anava en pantalons curts. Ell sempre ho diu. I clar, me va vindre a buscar per fer una suplència, perquè aquest noi tenia una hepatitis. I me recordo que vam fer dues actuacions. La primera va ser amb ella i la segona va ser en un festival de conjunts, a Mora, i vam guanyar el primer premi. I amb aquell any, imagina't tu, amb 15 anys, pues, fer 60 i pico d'actuacions... Una cosa per tot arreu i a més érem un grup que tenien bastant èxit així. Van marxar ells llavors a la mili, vaig estar un any i mig, perquè tots van marxar i llavors ja vaig començar amb altres grups, però ja directament, ja vaig començar amb uns de Mora, que eren Edison 1883, i llavors uns altres de Valls, i així ja, contínuament sempre ja vaig anar canviant, sempre.
Part de pintar, tocar la guitarra o unes altres coses?
Bueno, últimament,
ja
fa dos o tres anys,
eh?
Me va pegar per, bueno, no sé, tinc, me va pegar per escriure també, però per escriure per... No és que sigui un amant de la poesia, ho puc dir així, però explicar una mica les meves pròpies vigències en versió una mica poètica, que... I ho tinc moltes coses escrites i ho vaig fent. M'agrada molt la lectura, això sí. Sí, vull dir, principalment, diguem-li, que vaig començar a la mili, diguem-li així, amb un tipus de lectura que era de l'oeste. Hi havia un escriptor que es deia Marcial La Fuente, Estefania, que feia unes novel·letes curtetes i, escolta'm, i passaven...
Passava
com
bé.
Si res. Llavors ja vaig començar a llegir, doncs, principalment, un que m'ha impactat molt va ser un escriptor Hermann Hesse, que aquest me vaig llegir tota l'obra, bueno, Siddhartha, Demian, Micredo, i així ja vaig anar passant. Però estic molt obert en tots els camps, tant això com el cine. El cine també és una cosa fonamental per mi. Com vaig anar a Barcelona, com vaig descobrir, doncs, Fellini, bueno, tots els grans... de l'època, me'n recordo que jo me'n anava a Barcelona, llavors feien unes pel·lícules que eren d'art i assaig, eren versions subtitulades.
Encara es fan.
Sí, clar, però em refereixo que era aquest tipus
doncs
de cine que en aquella època, clar, penseu que jo quan vaig anar a Barcelona el 74-75, allí es va morir el Franco. I clar, jo vaig veure, me'n recordo, de tota la moguda aquella, encara que jo no hi participava perquè no ho entenia, però jo me'n recordo anar un dia a l'autobús i a la plaça Universitat veure en un cantó els policies disparant els estudiants. Això és una cosa que m'ha quedat sempre gravat perquè és la mateixa imatge que veig jo quan la veig per la televisió. I allí, jo me'n recordo que tothom se va a cotxar a l'autobús. Sí. Jo em vaig quedar dret, cosa molt curiosa.
perquè estaves impactat.
No em poden tocar. No, passa perquè en aquella època havia descobert una altra història, que era un moviment de tipus, doncs, no diria sectari, però religiós, una mica així, que eren era a través de l'hinduisme, bueno, una,
ah, sí.
Que això em va portar llavors també a l'Índia, amb un ashram i tota la història. Ah, sí. I llavors, bueno, en aquella època jo pensava, això no em pot passar, i m'ho mirava una mica així.
No em veuen.
Ara m'aconseguia, però bueno, llavors era així.
Està bé. I què escrius? Poesia o...?
Bueno, és igual, això no cal parlar. Ah, bueno. M'estimo més que no en parlem. No, vull dir, simplement és una història que si algun dia me ve el cap i tinc ganes de publicar o fer alguna cosa, sé d'això. Però tampoc crec que sigui una cosa massa interessant, és una cosa molt meva i ho faig a ratos perduts ja. Sí.
Molt bé. I ara fas concerts encara o ja
bueno, ara
no
realment
tens cap
fa 8 anys que jo ja em vaig deixar el que és la feina de música, en el sentit músic de professió. Penseu que la música de professió no és com la que veieu avui en dia als conjunts. Nosaltres, quan jo anava en les orquestres i els conjunts, mos ho fèiem tot nosaltres. O sigui, tot el muntatge... Tot, jo he plegat mils i mils i mils de cables, diguem-li així, perquè quan plegaves, el que feies...
Plegaves
sí, jo principalment era el recollir cables, quan acabava. I llavors els equips no eren aquests grans equips. O sigui, jo me'n recordo que la primera taula d'aquestes de mescles la vaig veure a Fraga, amb un grup, que vam tocar amb un grup, que era un grup que ara, bé, llavors va ser conegut, que es deien La Polla Records.
Ah, sí.
Que aquell portava una cresta per dalt. I jo li vaig dir, dic com s'aguanta aquest pèl, imagina't. I em va dir, coño, tio, diu, con un spray. I aquests portaven una taula de mescles. I jo com vaig sentir? Com sonava una bateria allí, vaig flipar. Llavors, clar, bueno, jo vaig arribar a tocar amb... grups que tocaven en taula de mescles, però bueno, de portar 2.000 watts a l'últimament de potència que tu podies més o menys anar fent, ara no, ara els grups, clar, porten els seus muntadors i tot, però crec que ho vaig deixar a l'època millor, també, fa 8 anys, perquè va ser l'època que va començar una mica la crisi, en aquest sentit. I puc dir que amb tots aquells anys te guanyaves bastant bé la vida. O sigui, jo a vegades que et diuen, no, tu et guanyaves la vida, jo diria, mira, jo amb 60 o 70 dies a l'any, tocant, me treia un sou, doncs, com una persona que treballa en una empresa. O sigui, que amb això hi ha altres coses i ja està.
Bueno, havies de tocar a casa,
sí,
també.
Això però... ja ha canviat. Això avui en dia, per guanyar-se la vida amb això, és molt difícil. Van sortir els aparells aquests que els organistes ja ho fan tot, llavors va sortir l'època MIDI, que tots els grups pràcticament ja ho portaven tot gravat, i clar, és una altra història. Nosaltres mos ho fèiem tot en directe. Penseu que era una feinyada. Jo vaig entrar en un grup d'aquí, que eren els de l'Ebro, d'aquí baix de la comarca, i amb aquest grup jo m'havia de treure... A mi em van vindre a buscar per això. Jo havia de treure pràcticament el repertori, però l'havia de treure dels discos, o sigui, els acords, les diferents parts... i a la millor et trobaves amb un popurri, doncs, per exemple, de la dècada prodigiosa, i això comportava una finyada. Això ja ha passat. Avui en dia la gent se'n va a internet i, clar, era un altre món. És un altre tipus d'aprenentatge. Jo considero que avui en dia els joves, sobretot aquestes escoles que hi ha avui en dia de música moderna, ho tenen fantàstic, perquè, escolta'm, poder tindre una peça i escoltar-la i no, jo, això era impossible. A mi m'agradava un guitarrista, posem, de jazz, posem, el Joe Pass, i jo m'havia de trencar el cap per poder treure allò que en realitat mai acabava sonant com en realitat com era, sonant. I avui en dia ho tenen. O sigui que és una altra forma. Jo em vaig educar, doncs, bueno, d'orella, d'oïdo, i encara que llavors, doncs, bueno, vaig a ser llegir música, tot el que sigui, però diguem-li que jo sempre penso... amb sons. Jo llegeixo música, però jo penso sempre en sons. No penso en do, re, mi, fa, sol, no. Sempre gira així.
Molt bé. Doncs, alguna pregunta més voleu fer-li?
No.
La Conxita toca el piano, no, Conxita?
Ah, mira que bé.
De tocar sí. El piano allà, lluny a la Maria Dolors.
Ah, està bé, i tant.
I que a vegades qui va allà, sí. Doncs dono un cop de guaitant cap allà.
Clar.
I te veia tu amb un nen que li dones explicacions a un nano que t'ensenya la guitarra i tot això, no?
Sí, clar.
I a la pintura fa temps que t'hi dediques?
Sí, bueno, ja ho he dit abans, pràcticament, doncs, bueno, mira, doncs, dels 30 als 58, diguem-li així, el que passa és que, pel que us explicava, vaig estar potser uns 20, 20 i pico d'anys pintant sempre el natural, el Priorat, a tot arreu, ja us dic, vull dir, he anat a alguns llocs, havia fet unes col·leccions allà a l'Índia també,
sí.
I he estat a diferents puestos pintant, mm-hmm. A Alemanya també, me'n recordo Heidelberg, i bueno, tot el que m'ha sortit.
I quan tu en vés de portar una càmera de fotos portes
sí,
per pintar,
mateix.
No?
Mai ho diria, hasta últimament, mira, últimament he fet coses que és tret del que jo pugui fer d'abstracció, i ara últimament faig molts dibuixos també,
uh-huh.
Història de dibuixos molt creatius. Ara també faig coses de tipus, agafo ferros i els monto, coses escultòriques.
Uh-huh.
O sigui, a mi sempre m'agrada, igual que
crear una
fusta,
no?
Sí. Jo busco un objecte i aquest objecte
acaba
mires
sent
de transformar-lo en algo.
Uh-huh.
Però diguem-li, també me va agafar de fer cosa d'uns 2 anys fer ciutats de nit i mira
sí.
I cotxes i històries de nit, i és una cosa que ho vaig fent però des, com a un punt de vista més tècnic, com a, jo crec que per l'art com tot has d'estar passant contínuament del clàssic al més modern, però sempre lo retorna al clàssic.
Mm-hmm.
Crec que l'important és tindre una bona tècnica.
Mm-hmm.
I si tens una bona tècnica pots anar desenvolupant. Llavors tampoc me considero una persona molt estable en el fet d'aguantar molt temps amb una tècnica. Quan jo porto, per exemple, 20, 21 dies, jo crec que et diré un mes, i estic fent una cosa molt abstracta, automàticament passo a una cosa totalment figurativa. I allí torno, i allí d'aquesta forma em vaig enriquint.
Mm-hmm.
Però me moc sempre per 5 o 6 canals diferents de pintura.
Mm-hmm.
O sigui, estic fent 5 o 6 coses que no tenen res a veure una amb l'altra. I mai sé, a l'endemà...
Què passarà?
No, perquè dic, això és lo meu, això és lo meu, mm-hmm. Queda molt maco, i automàticament, bum, canvio, i allò ja ho aparco, i torno. Però crec que amb aquesta variabilitat i tot això, crec que...
Bueno, creus està... més, és
sí,
més enriquidor,
això
no?
Mateix, és mm-hmm. més enriquidor, sí. Això és una de les coses que volia dir, que per exemple no em veia massa haver de fer el clàssic, perquè el clàssic sempre m'obligava a tocar la mateixa peça igual.
Mm-hmm.
Clar, i és una de les grans diferències. Aquí ho pots transformar
clar, el modern
tot.
Ho pots...
Sí, clar.
A partir de la base...
A partir de la base tu vas desenvolupant el que sigui,
mm-hmm.
clar. Sí.
La nostra última pregunta sempre és musical. Resulta que cada personatge ha de completar el programa amb la seva música preferida. I et volíem demanar a veure quina música t'agrada més per poder compartir amb nosaltres i les persones
bueno, pues, clar,
que ens
jo
escolten.
Jo diria que, clar, que aquest, lo que posa els discos, lo Jordi Sol de Vila, que no ho sap, que per cert l'havia tingut d'alumne de guitarra
ah,
també.
Sí?
Sí. Sí, sí. El que passa és que aquest és heavy, heavy, eh? Doncs llavors resulta que, clar, hi ha un músic que jo l'he seguit sempre, la meva trajectòria, que per mi és el més gran, en el sentit ja de la guitarra i com a gran músic, és el Pat Metheny.
A mi també m'agrada molt.
Clar. I el Pat Metheny, doncs jo vaig tindre la sort d'uns tants anys, vaig estar a València, tota una setmana amb ell, amb un curset, i allí jo li vaig fer uns... Me'n recordo que li vaig entregar una col·lecció de dibuixos que li havia fet directament amb ell, i els vaig portar amb una impremta, li vaig presentar, perquè era una cosa molt curiosa. Hi havia el bateria, l'Antonio Sánchez, que és un dels millors del món, i aquest se'n va sentar al costat, però jo no ho sabia que era bateria, així el curset, i era mexicà, i em va dir, me tienes que hacer uno, i mos vam enrotllar molt bé. Hasta l'últim dia no vaig saber que era el bateria,
mm-hmm.
perquè ell anava per allí voltant. però sempre, bueno, parlàvem. I jo li vaig fer aquesta col·lecció, clar, llavors al veure-ho, bueno, la vaig portar i me'n recordo que ja me'n anava perquè havia, tenia una actuació i havia de marxar. I dic, bueno, li portaré la col·lecció i portava la guitarra i el primer disco que va fer el Pat Metheny, que el tinc en vinil, i em feia il·lusió que me'l pogués signar. Perquè ell va dir, oh, no em maregeu massa, per la qüestió, és una persona molt... vull dir, molt
humil, no?
Molt humil. Però bueno, amb aquest aspecte me recordo, jo només portava la guitarra però portava un rotulador permanent. Clar, l'entregar-li la col·lecció, la bateria em va dir, jo vaig veure que al Metheny li va agradar, i em va dir, diu, me dice que es el mejor regalo que le han hecho en su vida. O sigui, que imagina't. Dic, me firmaria el disco, sí. Me'l va signar, me va posar una dedicatòria molt maca. Dic, i la guitarra? Efectivament, va posar,
sí,
la guitarra allà al damunt, s'hi va posar bé, i me la va signar. I ara, que l'he vist diferents vegades, per exemple, l'any passat vaig anar a Barcelona, l'altre any hi havia tornat a anar, ara va vindre a Tarragona, i a més ja no hi he anat. Ni a veure l'Antonio Sánchez, ni res, allò de dir, anar en directe, d'això. Però he fet una col·lecció d'ell. He fet una col·lecció de dibuixos que crec que són molt macos. I, bueno, a veure si faig alguna cosa amb aquesta col·lecció.
A veure si algun dia li pots donar amb ell.
Sí, és una col·lecció de temes, ell tocant a la pintura al pastel i, bueno, crec que ens ha quedat suficient bé. Bé, doncs clar, llavors, com a gran amant del Metheny, i a Marc, que té la mateixa meva edat, és una cosa curiosa perquè, clar, si que pugui seguir la trajectòria d'una persona des de quan tenia 20 o 21 anys, 19 quan va gravar aquest disco, fins a la meva edat, i que sempre i contínuament estigui fent coses, llavors és una referència que això és impecable.
Doncs escoltem-lo. A la cançó.
Sí, If It Cold.
Doncs aquí acabem el nostre personatge singular d'avui. Gràcies, Amat, per estar aquí amb nosaltres. Esperem que hagueu gaudit de la nostra companyia i que us hagi sigut prou interessant. Us esperem el proper mes aquí a Ràdio Falset amb els nostres tècnics i les nostres ganes de fer ràdio. Adeu!
Adeu! Adeu! Adeu.